Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament al sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda d'aquesta setmana aquí al Bisbat de Terrassa tenim els dies 16 i 17. Monsenyor Saiz Meneses administra el sagrament de la confirmació a les 17:30 a la catedral a dos grups d'alumnes del Col·legi La Farga de Mirassol. El dia 17 hi ha consell presbiteral a les 11 del matí a la Cúria Diocesana. El dia 18, reunió del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics a les 7 de la tarda, també a la Cúria Diocesana.
La carta de navegació.
Al capítol 7 de la carta als Romans, Sant Pau fa aquesta confessió. De vegades no faig el bé que sé que haig de fer, sinó el mal que no vull fer. De vegades a la vida sabem què hem de fer i fins i tot sabem com hauríem de fer-ho. Però en surt una altra cosa, experiència de la vida. La qüestió està en la relació entre la intel·ligència i la voluntat. Com diuen els psicòlegs, sempre acabem fent el que realment volem fer, més que no pas el que sabem que hem de fer. La voluntat de l'home, quan vol fer una cosa, és enormement poderosa. Una voluntat realment motivada desafia totes les dificultats que la raó pugui observar. D'això ens en parla el nostre bisbe avui, amb un exemple que ens ofereix la natura, realment sorprenent. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Expliquen que a la NASA hi ha un cartell amb aquest text. Està comprovat que el borinot, segons l'aerodinàmica, a causa del seu pes, el seu volum i el seu cos, no pot volar, només que ell no ho sap. Perquè sembla, doncs, que segons les lleis físiques, un borinot no pot volar perquè les seves ales són massa petites per mantenir el seu pes volant. Però ell no ho sap i vola. I d'aquí se'n conclou que això és el que hem de fer tots, volar i superar-nos a cada moment, davant de qualsevol obstacle. La petita història arrenca d'una trobada entre joves i algunes figures destacades de la mateixa NASA que varen intercanviar idees acompanyades d'exemples i es varen donar consells per al futur. Aquest exemple de superació el va explicar Julian Earle, director del Centre d'Investigacions de la NASA. S'ha intentat demostrar la impossibilitat del vol del borinot amb càlculs basats en un vol estàtic, com el dels avions que es desplacen amb les seves ales immòbils. Tot i això, se sap que la majoria dels insectes, entre ells el borinot, no planegen, sinó que mouen les seves ales flexibles a gran velocitat i amb canvis de direcció molt ràpids, de manera que les turbulències creades al seu voltant són les que els donen impuls. Aquesta teoria va ser demostrada en un estudi de l'any 2005, en el que un grup d'investigadors van fer servir càlculs i simulacions robòtiques per emular el vol d'aquesta mena d'insectes, comprovant que fins i tot són capaços de variar l'angle de moviment i la freqüència amb què mouen les ales, adaptant-se d'aquesta manera a les circumstàncies del medi en què es troben. Cal reconèixer que la frase citada més amunt té la seva gràcia i convida a una reflexió sobre l'esforç i a la superació, perquè així com el borinot aniria contra les lleis físiques, però ho aconsegueix, nosaltres, si pensem que podem aconseguir alguna cosa i ens esforcem, segur que ho aconseguirem. Seguint aquesta dinàmica, hem de llançar-nos sense complexes per aconseguir noves fites. Però ja hem vist que, malgrat les aparences, en el vol de l'abellot no hi ha contradicció amb les lleis de la física. També és de sentit comú pensar que no podem assolir tot el que ens passa pel cap. En qualsevol cas, la lectura d'aquesta petita història ens porta a una reflexió sobre la motivació, sobre l'esperit emprenedor, sobre el fet d'intentar coses noves. La paraula motivació és un mot que prové del llatí i el seu significat principal és moure o tenir virtut per fer-ho. Segons el sentit que se li atribueix des del camp de la psicologia, una motivació es basa en aquelles coses que impulsen l'individu a dur a terme algunes accions i a mantenir ferma la pròpia conducta fins a aconseguir els objectius proposats. És molt interessant analitzar com i per què s'inicia la conducta cap a un objectiu, com es genera l'energia necessària per promoure canvis dirigits a la meta. La constància amb què es segueix i la raó per la que s'escull aquella conducta. Estar motivat implica reconèixer en l'activitat que hom realitza aquells elements que donen satisfacció personal i professional, com ara assolir metes, aconseguir llocs de responsabilitat, poder arribar a prendre decisions importants, associar-se amb d'altres, pertànyer a algun grup social en especial, etc. Les persones motivades senten l'impuls d'aconseguir tant les seves pròpies expectatives com les dels altres.
Rere de cada X hi ha una història. Sentim ara l'espot del lema d'aquest any que segurament heu vist als mitjans de comunicació.
Tu X és mi fe.
Y es la casa que me dio acogida.
Tu X es mi fuerza para seguir ayudando.
Y mi esperanza.
Tu X me ha ayudado a salir adelante.
Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Com sabeu, recentment el Sant Pare, a Fàtima, va canonitzar els dos sants no màrtirs més joves de la història, Sant Francisco i Santa Jacinta Marto. Compartim amb vosaltres ara un petit fragment d'aquella cerimònia de canonització que va tenir lloc a Fàtima el dia 13 de maig passat.
Antes de la misa de canonización, Francisco se encontró con el primer ministro de Portugal y después fue trasladado al santuario de Fátima, donde visitó las tumbas de los pastorcillos de Jacinta y Francisco. En la entrada lo esperaban peregrinos para saludarlo y fotografiarse con él. Una vez dentro, el Papa rezó durante unos instantes ante las tumbas. Iniciada la ceremonia, Francisco desató el aplauso de los 500.000 peregrinos presentes al declarar oficialmente santos a Jacinta y a Francisco Marto.
Declaramos y definimos como santos los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto.
El rito de la canonización en la plaza de Covadiria fue emotiva. Uno de los momentos más tiernos fue cuando la familia de Lucas, el niño del milagro, se acercaron al Papa para dar las ofrendas y el pequeño no pudo aguantar sus ganas de abrazarlo. Durante su homilía, el Papa explicó el impacto que produce el encuentro con la Virgen María en la vida de cada cristiano. Recordó que a los dos pastores les cambió la vida. Jacinta y Francisco, de hecho, son los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia.
Demos mai. Agarrados a él como filhos, dos seus braços, virar a esperança e a paz que necessitam, e que suplico para todos os meus irmãos no batismo em humanidade.
Al terminar la misa, el Papa saludó a los enfermos y les dirigió un mensaje antes de bendecirlos con esta espectacular custodia con forma de sol.
Queridos doentes, vivei a vossa vida con un don, y dicei a Nuestra Señora como pastoriños que vos queréis ofrecer a Dios de todo corazón.
Con esta misma custodia, el Papa impartió la bendición a todos los peregrinos presentes. Por último, tras el intercambio de regalos con el obispo de Leiria Fátima, el Papa dejó la explanada. Con esta canonización puso el broche de oro final al centenario de las apariciones de la Virgen.
Darrerament, en el nostre bisbat, hi ha hagut una sèrie d'esdeveniments, alguns dels quals ens sembla interessant de comentar algun contingut de coneixement de coses que succeeixen al nostre bisbat i del que signifiquen. Per exemple, el passat dia 6 de maig, cap al tard, l'Associació de la Santa Cruz de Can Haller va celebrar la seva festa a la parròquia de Sant Pere de Terrassa. Es va fer, com dèiem, una processó el dia 6 de maig cap al tard, una processó pel carrer, i l'endemà, el diumenge dia 7, a les 12:30, Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, va presidir la celebració de l'Eucaristia. Potser algú ha sentit parlar, o no, d'aquesta Santa Cruz de Can Haller, anomenada la Santa Creu del Vot, la Santa Cruz del Voto. És un tema realment molt interessant aquí al nostre bisbat, que aquesta Santa Cruz del Voto, aquesta Santa Creu de Can Haller, és una relíquia tallada en fusta d'olivera, d'uns 20 per 15 centímetres, en forma de creu llatina. El reliquari es composa de 42 pedres, cada una d'elles incrustada a la creu mitjan uns alveols tapats amb vidre. Aquestes pedres, segons diu la tradició, van formar part dels llocs sagrats de Jerusalem. I en el centre de l'envers de la creu hi ha un lignum crucis, és a dir, un tros o una estella de la veritable creu on va morir Jesucrist, segons la tradició cristiana. La creu es conserva, com dèiem, en un reliquari en una església de la Santa Creu de la localitat espanyola de Can Haller, que està situada a l'Alpujarra, que pertany a la província d'Almeria, a la comunitat autònoma d'Andalusia. A darrere d'aquesta Santa Creu hi ha una llegenda. La creu va ser miraculosament apareguda en somnis al sagristà de l'església de Can Haller a principis de l'any 1611. segons deia el sacristà anomenat Juan Matías. Ell va veure una processó d'àngels portant la creu que arribava fins al mur del baptisteri de l'església, on el 19 d'abril de 1611 es va excavar i va aparèixer la relíquia ocultada segurament durant la rebel·lió contra els moros a l'Alpujarra del segle anterior. La devoció a la Santa Creu del Bot arranca, segons la tradició oral, des d'aquesta aquesta data mencionada, 1611, festa en què els oriunds de Can Haller i de Bots d'altres llocs cada 19 d'abril celebren com a festivitat aquest dia. L'any 2011 va ser declarat any jubilar pel papa Benet XVI en commemoració del quart centenari de l'aparició miraculosa de la Santa Creu del Bot de Can Haller, patrona, precisament, de la localitat de Can Haller. Més coses de l'agenda del nostre bisbat i alguna cosa curiosa que us volem comentar. Monsenyor Said Meneses, el dia 7 de maig, diumenge, va presidir la missa a la Jornada Nacional del Moviment de Cristians de Pobles i Comarques a la parròquia de Granollers. Es va celebrar la 46 Jornada Nacional d'aquest moviment a Granollers i durant el matí va tenir lloc l'assemblea del moviment i una conferència del doctor Francesc Torralba sobre el tema del treball del curs, titulat Tenir cura del món. A la tarda d'aquest mateix dia va fer-se present el senyor bisbe i a 6:15 va presidir l'Eucaristia a la parròquia, com dèiem, de Sant Esteve de Granollers. També tenim una altra cosa interessant. El diumenge 7 de maig passat, amb motiu de la celebració de la festa de la Santa Creu de Can Haller i l'Arbre de Maig, ja hi va haver el projecte de la Fireta de Càritas Arxiprestal de Terrassa. Va vendre productes artesans al matí a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa i, entre altres productes, es venien llibretes amb enquadernació japonesa, punts de llibre, bijuteria, etc. També hi havia productes de l'Hort de Can Amat, un projecte de Càritas d'inserció sociolaboral on treballen conjuntament participants i voluntaris. Aquesta Fireta de l'Arbre de Maig és un projecte de Terrassa que s'emmarca dins el programa laboral i promociona a les persones ateses que tenen capacitats i habilitats per fer treballs manuals. L'objectiu d'aquest projecte no són els guanys econòmics, sinó buscar l'apoderament de les persones que hi participen. La Fireta també va ser present a les celebracions de la parròquia de Sant Valentí el passat mes de febrer. La festa de la Santa Creu de Can Haller i l'Arbre de Maig se celebra cada primer diumenge de maig a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa i l'acte l'organitza l'associació Esbart de Terrassa. I ara us volem comentar una mica sobre aquest Hort de Can Amat, que és un espai de formació i relació d'intercanvi cultural. És un dels projectes de Càritas Arxiprestal de Terrassa que s'enmarca en el programa laboral. És un hort per la inserció sociolaboral de persones aturades. Hi ha hagut col·laboració en les tasques a realitzar al camp i un intercanvi d'experiències. L'hort de Can Amat, ubicat al terme de Terrassa, a les Fonts, té 4 anys d'experiència. I l'hort urbà de serveis socials tot just encara està en el segon any. Els participants de l'Hort de Càritas, més enllà dels productes que s'emporten a casa de l'hort i l'aprenentatge que reben dels tècnics, valoren el fet de cuidar-lo en grup, el fet d'interrelacionar-se, l'intercanvi de cultures, i que tot plegat els ajuda a coordinar-se, a tenir una constància en la feina i el treball en equip. Treballar a l'hort de Can Amat requereix paciència, hàbit i compromís. La participació en l'hort, el contacte amb la natura, és per a ells un camí per tornar als seus orígens, al que havien viscut a la infància o als seus països d'origen. És un espai per créixer i construir el futur, i de fet els aporta benestar. Cada dijous fan una trobada de tots els participants en el projecte de l'hort, voluntaris i tècnics, i es reparteixen les tasques a fer durant la setmana. Els participants i els voluntaris en grups de dos o tres van treballant a l'hort i alimenten les gallines que tenen des de fa poc amb un galliner. Això també afavoreix la presa de responsabilitat i treballar de forma autònoma. De fet, els tècnics de serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa diuen que en el seu hort persegueixen més el benestar que pot aportar treballar en un projecte de 12 famílies involucrades ara mateix, ho fan durant un període de 2 anys, que no pas els productes que obtenen per cobrir les seves necessitats. Val la pena saber que Càritas Diocesana de Terrassa disposa de 2 horts més, un a Granollers i un altre a Valldoreix, que tot i funcionar de forma diferent, també s'engloben dins el programa de formació i inserció laboral. Si voleu més informació sobre aquesta iniciativa de Càritas Diocesana de Terrassa, podeu anar a la web que teniu, CaritasDTR, Càritas de Terrassa, caritasdtr.org. També us volem comentar algunes altres coses que han esdevingut en el nostre bisbat aquests dies, com aquesta inauguració del tanatori La Rambla, aquí a Terrassa. La inauguració va ser el dimarts, dia 9 de novembre, per part del nostre bisbe. Aquesta inauguració del nou tanatori privat a La Rambla, a la ciutat de Terrassa. Hi va assistir el senyor Jordi Ballard, alcalde de Terrassa, que va visitar les noves instal·lacions. I aquestes instal·lacions inclouen un oratori en el qual també s'hi oficiaran cerimònies religioses d'exèquies, d'enterrament. També us volem comentar que el senyor bisbe va presidir el divendres 12 de maig els actes centrals de les celebracions de l'Escola Diocesana Mare de Déu de la Salut a Sabadell. Com sabeu, aquests dies és festa major a Sabadell amb motiu de la Mare de Déu de la Salut, i l'Escola Diocesana que porta el seu nom fa festa. El dematí del dia 12 va tenir lloc la trobada de tots els alumnes, professors i personal no docent precisament al Santuari de la Mare de Déu de la Salut. El senyor bisbe va presidir una pregària amb els alumnes i seguidament tots passaren per grups a venerar la imatge de la Mare de Déu. Al vespre, el mateix senyor bisbe va presidir l'acte de graduació de la tercera promoció d'alumnes de batxillerat d'aquest centre escolar. I un dels grans comentaris que hem de fer, com no, en aquest espai del Bisbat de Terrassa amb Ràdio Estel i Ràdio Principat, és aquesta alegria d'aquest diumenge passat. El diumenge 14 de maig, a les 6 de la tarda, a la Catedral de Terrassa, Monsenyor Saiz Meneses va ordenar 2 diaques al servei de la diòcesi. Es tracta dels seminaristes Víctor Galindo, nascut a Barcelona i professor des de fa anys de l'escola parroquial Nostra Senyora de Montserrat de Rubí, i Carlos Valenciano, nascut a Sabadell i que col·labora pastoralment a les parròquies del Sant Esperit i Sant Valentí de Terrassa. Va concelebrar Monsenyor Salvador Cristau, que és el bisbe auxiliar i rector del seminari de Terrassa, un bon nombrós grup de preveres assistits per diaques i seminaristes de la diòcesi. En aquesta celebració d'aquesta ordenació, el senyor bisbe, en la seva homilia, reflexionà sobre les lectures de la litúrgia de la paraula del diumenge 5 de Pasqua, centrant-se especialment en la institució del diaconat, tal i com ho relata el llibre dels Fets dels Apòstols. Remarcar quines són les virtuts evangèliques que acompanyen els diaques, segons la pregària d'ordenació, és a dir, l'amor sincer, el zel dels pobres i dels malalts, l'autoritat humil, la puresa de vida i el comportament segons l'esperit. Finalment, el senyor bisbe els convida a trobar en la Mare de Déu la inspiració i l'exemple a seguir, tot recordant el centenari de les aparicions de Fàtima. El papa Francesc va posar punt final al seu viatge número 19 a Fàtima, i va tornar a Roma després d'haver canonitzat dos dels vidents de la Mare de Déu de Fàtima i haver realitzat amb intensitat davant de la imatge santa, junt amb mils de persones, la seva peregrinació. A la base aèria de Monterreal l'esperava el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, i unes 700 persones que van anar allí per acomiadar el quart papa que visita Fàtima. El papa a l'avió va parlar amb els periodistes sobre alguns temes i ara volem compartir amb vosaltres algun que ens pot semblar interessant. Van preguntar als periodistes el Sant Pare amb l'avió de tornada. Què és el que queda ara per l'Església i pel món sencer de les aparicions de Fàtima? Comentem una mica les paraules del Sant Pare, que va comentar que Fàtima té un missatge de pau, certament, i que va ser portat a la humanitat per tres grans comunicadors que tenien menys de 13 anys, la qual cosa és interessant. La canonització dels pastorets va ser una cosa que al principi no estava massa plantejada perquè el procés sobre el miracle encara estava en marxa, però les perícies van ser positives i es va accelerar. Diu el Sant Pare que va ser per ell una gran felicitat. I es pregunta el Sant Pare què pot esperar el món. Respon ell mateix dient, pot esperar la pau. I de què parlaré jo ara endavant amb qui sigui? De pau, d'un missatge de pau. Voldria dir una cosa que em va tocar el cor. Abans d'embarcar-me vaig rebre els científics de diferents religions que van participar en un congrés a Castel Gandolfo. I un ateu, sense dir-me de quin país venia, em va saludar així. Jo sóc ateu. Li demano un favor. Digue-li als cristians que estimin més els musulmans. I diu el Sant Pare, aquest és un veritable missatge de pau. També li van preguntar al Sant Pare, entre les moltes coses que preocupaven els periodistes, sobre el fenomen de Medjugorje, a la qual cosa el Sant Pare respon dient, totes les aparicions o les presumptes aparicions pertanyen a l'esfera privada i no són part del magisteri públic i ordinari de l'Església. Per Medjugorje, Benet XVI va instituir una comissió presidida pel cardenal Ruini. Aquesta comissió va fer un bon informe, composta per bons teòlegs, bisbes i cardenals. I deia el Sant Pare, jo personalment prefereixo que la Mare de Déu que sigui veritablement Mare de Déu, més que no pas una Mare de Déu jefa de l'oficina de telègrafs i que enviï un missatge a Gadora. Aquesta no és la Mare de Jesús. Les presumptes aparicions no tenen tant valor. I ho dic com a opinió personal, deia el Sant Pare. Ja que pensa que la Mare de Déu diu veniu aquest dia, a tal hora, i us donaré un missatge a aquest vident. I diu el Sant Pare, s'ha de distingir entre les dues aparicions. I després diu, com a tercer punt, el Sant Pare reconeix que està el fet espiritual i pastoral, el nucli de l'informe aquest del cardenal Ruini. El fet espiritual és que la gent es converteix, que la gent troba Déu, que canvia de vida. I això no gràcies a una vareta màgica. Aquest fet no es pot negar, diu el Sant Pare. S'han de veure les coses amb aquestes dades, amb les respostes que m'han donat els teòlegs. Ara, per tot això, nomenaré un bon bisbe que tingui experiència per ocupar-se de la part pastoral. I al final es dirà alguna cosa. Pregària de consagració a l'Immaculat Cor de Maria. Salve, Mare del Senyor, Mare de Déu, Reina del Rosari de Fàtima. Beneïda entre totes les dones, sou la imatge de l'Església vestida de la llum pasqual. Sou l'honor del nostre poble, sou el triomf sobre la marca del mal. Profecia de l'amor misericordiós del Pare, mestra de l'anunci de la bona nova del Fill, senyal del foc ardent de l'Esperit Sant, ensenyeu-nos en aquesta vall d'alegries i dolors les veritats eternes que el Pare revela als petits. Mostreu-nos la força del vostre mantell protector. En el vostre immaculat cor sigueu el refugi dels pecadors i el camí que condueix cap a Déu. Unit als meus germans, a la fe, l'esperança i l'amor, a vos em lliuro. Unit als meus germans, per vos, a Déu em consagro, o Mare de Déu del Rosari de Fàtima. I finalment, embolcallat amb la llum que de les vostres mans prové, donaré glòria al Senyor pels segles dels segles. Amén. Ave, 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 ave
Adéu-siau, que tornarem a remar. Ràdio